I ara tenim amb nosaltres el regidor per compromís de l'Ajuntament de Vila-real, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mire, en el Consell de Ministres s'aprovava l'anteprojecte de llei de la memòria democràtica dimarts passat. I avui, en la sessió de control, el grup confederal Junts en Unides Podem demana el reconeixement a aquelles víctimes que van hi haure quan va prendre el control d'Espanya Francisco Franco, que vostè l'anomenaria Francisco Franco de quina manera?
Doncs dictador, assassí, de moltes maneres que podríem dir a qualsevol nazi o que hagi col·laborat en un règim d'aquestes característiques.
I també avui en la sessió de control al govern era Espinosa de los Monteros qui deia: la història hay que dejarla a los historiadores. ¿Por qué el gobierno pretende ahora licuar el pacto de reconciliación nacional sobre el que hizo la transición democrática? ¿Vostè què li contestaria? Ell diu que per què ara retrauen tot això?
Jo crec que no va ser cap pacte de reconciliació nacional. Tenim a un Martín Villa que està sent jutjat en aquests moments per tribunals internacionals perquè els crims contra la humanitat no prescriuen mai. Si heu vist alguna vegada el reportatge este de Netflix de cazadores de nazis, nazis que van fer tortures i assassinats en massa per el conveni de la Haia, fins i tot en 90 i escaig anys són jutjats i empresonats perquè els crims contra la humanitat no prescriuen mai, diga el que diga l'estat espanyol, que va tapar tot això. I això no és història, això són les nostres històries.
Mire, jo vaig a posar-li als oients que senten una cançó que vostè ens ha portat i que després voldria que vostè explicara per què vol que soni aquesta cançó.
De matinada hem trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada al seu fill aquí, més adormit a la cambra, que li volen al meu fill, el fill mitges desvelava, que volen aquesta gent, que truquen de matinada, la mare ben poc en sap, de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben poc bromes n'estava, que volen aquesta gent, que truquen de matinada, que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremolor, també en un truc a Trentalba, que volen aquesta gent, que truquen de matinada, encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral. Resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina el finestral, darrere xiscla la mare, que volen aquesta gent, que truquen de matinada hem trucat, la llei una hora assenyala, ara l'estudiant es mor, no es mor d'un truc a Trentalba, que volen aquesta gent, que truquen de matinada.
I jo li pregunto a vostè, què volien aquesta gent?
Doncs volien emportar-se els que no pensaven com ells. No? Esta cançó molt encertada perquè va estar prohibida durant molt de temps, en les ràdios i en els recitals i tot això, que és un poema de Lluís Serraïma, expressa el que la meva besàvia, veïna d'este poble, em va contar tal qual. Ella sempre me contava que venien a les cases de matinada, tocaven a la porta, no esperaven a que es deixares entrar, sinó que entraven directament i s'emportaven a qui havien d'emportar-se.
En aquest cas, vostè va a contar la història del seu besavi. És dir, sí. En primera persona, i tot el que conta són fets documentats.
Sí, vos he portat així tot el procés judicial que li van fer al meu besavi, que vaig poder recuperar ja fa uns anys investigant, i que estava a l'Arxiu Històric de Defensa.
En este cas, anem a parlar ja de en primera persona, i jo li pregunto a vostè, qui és Josep Cortells i Montañés?
Josep Cortells és un veí més, no va ser ningú especial, ni un alcalde, ni simplement va ser un veí, era el meu besavi, i ell doncs, va néixer a principis de segle, i en tot el procés este que li fan els franquistes, doncs l'acusen d'haver format part d'Esquerra Republicana i estar afiliat a la UGT. Ell era obrer i ell pensava com pensava, i per això el porten al que era en aquell moment la presó de Castelló, que jo més bé li diria el camp de concentració de Castelló, perquè allò no eren presons com les entenem avui en dia, eren camps de concentració on la gent passava gana, on la gent moria de tot tipus de malalties, on a la gent se li torturava, com em va contar la meva besàvia, i tot això va passar així a Vila-real, en un detingut, per unes acusacions falses totalment, perquè el mateix procés és contradictori, però tant se val, perquè el tribunal no tenia absolutament cap legitimitat, era un tribunal nascut d'un col d'estat il·legal, i per tant res del que diguera aquest tribunal tenia absolutament cap sentit. I Josep Cortells, doncs això, ell era obrer i era un treballador més d'este poble, el qual se'l va perseguir simplement per la seva ideologia, bàsicament. I això, la meva besàvia, que era coneguda ja fa anys, que va morir a últims dels anys 90, la coneixien com Carmen la Tomeua, perquè n'hi ha un carrer així al poble que és Sant Bertomeu. Ella era descendent de Bertomeu, pel qual van posar ese nom a ese carrer, que molts coneixeran, i aleshores ella era Carmen la Tomeua, que em va contar la història del meu besavi una vegada i una altra. Ja això ho has de saber, ja això ho has de conèixer, ja això és important. I per això jo avui m'he atrevit, no ho havia contat mai públicament, però escollir Ràdio Vila-real per fer un resum molt, molt breu d'aquestes històries, que com havies dit al principi, que si això és història, no, això són històries, això són les nostres històries de ciutadans normals que volem viure en un país en el que hi hagi una reconciliació veritable basada en la justícia i no en l'oblit.
Josep Cortells i Montañés és condenat, i la iaia Tomeua li ho conta. Li conta per qui és condemnat a mort i per què?
Sí, ell és condemnat a mort per el tribunal militar, que era l'encarregat en aquest moment, i signa constantment, si mireu el procés, l'alcalde en aquell moment d'aquest poble, que era Pasqual Renau.
L'alcalde de Vila-real en aquell moment.
L'alcalde de Vila-real, ell està al seu segell constantment en tot el procés, donant fe i signant, compartint la signatura de les condemnes en el procés, en el juí que li van fer. És a dir, és un dels que el condemnen.
I està documentat, vos ho té recopilat en un llibre que estic ben i ahir, on m'ha ensenyat que està signat per l'alcalde en aquell moment i sellat.
Exacte. Este llibre jo m'ho he enquadernat, són unes 250 pàgines de diferents parts del procés, i com he dit ahir, doncs hi ha tota una sèrie de gent, no només l'alcalde, que són els responsables, entenc jo, que judicials, entre cometes, perquè com he dit, per a mi no tenien absolutament cap legitimitat, i són els que el condemnen a mort.
Sí, però per a condemnar-lo hi ha uns testics que testifiquen contra d'ell, no?
Sí, uns testimonis, com dius tu, que en algun constantment o són contradictoris o diuen que no l'han vist mai, que no saben res d'ell, és a dir, que bàsicament diuen, i està així escrit i testimoniat, que és tot mentida. Però ells diuen, este tribunal, que el mantenen en la presó per la seva adhesió a les idees contràries al seu règim, bàsicament.
Perquè se sap exactament perquè el condenen només és per les seues idees o per formar part d'algun grup polític en aquell moment?
L'acusació, o una de les acusacions, perquè n'hi ha moltes, així a la plaça del poble, davant de l'Ajuntament, estava el convent de les Dominiques. En l'últim període de la guerra, això va ser una presó, sembla ser. I ells l'acusen com d'haver estat fent guàrdia a la presó portant un fusell. També l'acusen d'haver cremat esglésies. Tot un clàssic, vull dir, això és el que normalment es prenia.
I el seu besavi estava en aquesta presó que d'alguna manera seria de la part contrària a després el règim que eixiria i que seguiria governant, i ell estava en el fusell a la porta d'esta presó.
A mi la meva besàvia constantment em va contar que era innocent, que ell no estava, que era mentida. I a banda, una història que ella recurrentment em contava era que hi havia un home que li devia molts diners i que el va acusar per no haver de tornar-li'ls, i que això va ser la verdadera causa de que, doncs, que l'empresonaren i que quasi acabara mort.
Clar, en aquest cas era acusació. Sí.
I aquest testimoni que dia la meva besàvia, anys després d'haver mort la meva besàvia, el vaig trobar en aquest procés. Hi ha una persona que diu que això era el motiu d'haver-lo denunciat. I, per cert, la persona a la que ell se suposadament havia matat van descobrir que havia mort anys abans de la Guerra Civil d'una tuberculosi. Per tant, era un
testimoni
dir,
fals. És a dir, hi ha un testimoni que l'acusa, o sigui, una persona, un testí que l'acusa d'estar a la porta en un fusill i, a més, d'haver matat a una persona.
Correcte.
És la mateixa persona que l'acusa.
Sí, clar,
aquestes dues coses, i la seva besàvia el que li diu és que este senyor li devia molts diners al seu besavi.
Correcte.
I va anar i el va denunciar perquè sabien, o cedia, o jo he sentit moltes voltes que era molt fàcil desfer-se en aquell moment de gent, pues bueno, anaves, l'acusaves i algú que et molestava per lo que fora, pues perquè volgueres comprar les seues terres o perquè volgueres...
Correcte.
Se denunciava. Això era una pràctica, jo en un principi no m'ho havia acabat de creure mai, però vostè ho té documentat, no?
Ho tinc documentat perquè la tradició oral, el que la meva besàvia me va contar constantment, coincidís en el que jo hi he dit així. Per tant, bé, a banda de que de la meva besàvia, evidentment, no puc desconfiar, perquè és la meva família.
Allò era el que havíem sentit sempre. El condemnen a mort, però, clar, ell va acabar no sent executat, sinó que va anar a la presó, perquè vostè m'ha dit fa un moment que el mantenien a la presó al final, no l'executaven per les seues idees revolucionàries, no?
Clar, ells diuen ahir que tenia idees avançades o que ell declarava això, i no el van executar, jo crec, perquè era tot tan sumament inconsistent que van anar rebaixant la pena. Després la van canviar per cadena perpètua, després a 20 anys, i després va acabar sent 6 anys.
Podem dir el període, el condenen a mort? Això era, vostè sabe l'any que el condenen a mort?
L'any 42.
L'any 42. I com va rebaixant-se la pena? En funció de què anava rebaixant també un poc el nivell de crispació, no?
Jo penso que pot ser en els primers anys de la postguerra i era més fàcil, o més, eren més ràpids en afusellar a la gent. Ahir tenim els dos últims alcaldes de Vila-real que van compartir presó en el meu besavi i que van ser afusellats en aquesta presó, precisament. I a mesura que la postguerra, doncs, anaven passant els anys, entenc, bueno, a banda, això pretenia ser un procés judicial a l'ús. És el que pretenia ser. Aleshores, si entraves una miqueta en el cor de l'assumpte, no tenia sentit. Jo crec que va tindre sort, bàsicament.
Perquè sí, no li tocava, perquè a tot això no és ell el que està en les primeres llistes per a matar-lo, per a executar-lo, i passa, es comença a tindre cadena perpètua i demés, però, claro...
Sí, però...
Inicies peripècies?
Encara així, ell va ser torturat, això segur. Ell va morir l'any 61, perquè va vindre...
La seva besàvia, quan estava a la presó, podia anar a veure'l?
Sí.
I què li contava de quan el veia? Pues, d'aquell temps?
un record que tinc jo de històries que ja contava era que anava a portar-li menjar. Jo no sé com menjarien en aquella època, però...
Clar, perquè vostè m'ha parlat de tortures. Si m'ha parlat de tortures perquè la seva besàvia li contava quin era el seu, la seva, com era la seva estància el seu, dins de la presó.
Sí. En el procés, ho diu, i també m'ho havia dit la meva besàvia, ho dic, que me va coincidir tot, que ells consideren que la situació d'ella, de ma abuela la Tomeua, era d'absoluta misèria. A més, això ho diu així, de que tinguen clemència per la situació d'absoluta misèria perquè tenia fills menors a càrrec, que era el meu avi i els germans. I aleshores ella, jo crec que va influir molt en el fet de que no el mataren, en aquesta constància d'anar allí. I sí que recorda una història de una vegada anar a dur-li menjar i de pegar-li a d'ella, de pegar-li una pallissa, i ella dia que s'haurien quedat el menjar els d'allí. M'imagina d'aquell moment que se passava molta gana. És a dir, jo crec que va ser ella com a dona forta, la meua, ma abuela la Tomeua, la que el va traure de la presó, perquè ella va buscar, això sí que recorde, a aquesta família de la persona a la qual se suposava que ella havia assassinat. Ella va buscar i va fer tot.
Ella va buscar proves per a que tingueren clemència, o sigui, allà se va menjar, va buscar a la persona que diuen que havia assassinat, i esta família suposa que degué declarar que havia mort de tuberculosi.
Sí.
Per tant, tenien una pena menys, ja només estava la pena de no comulgar les idees del règim d'aquell moment. Quants anys està a la presó?
En total, uns 6 anys.
I com ix de la presó?
Bé, ahir sí que no acabo de tindre clar, perquè alguna vegada em van contar que s'havia escapat ell, que s'havia fugit, però bueno, la qüestió és que ell sembla ser que complís la pena, perquè fins als anys 60 doncs ell va viure més o menys normal, encara que sí que me conta la meva besàvia d'amagar-se baix de l'escala, per això la cançó també me venia molt al cap, no? I anava sempre com amagant-se. Una història que, això ja no el meu besavi, sinó el seu fill, el meu avi, me contava, era que ell en algun moment havia volgut ser funcionari, crec que policia, però me deia, és que els fills dels republicans ho tenien molt difícil, no podien ser funcionaris, ho tenien prohibit.
I vostè, li diu la seva besavia que quan ell està i ahir de la presó i sa sensació de por no se li va mai del cos, i sempre intentant no fer-se massa visible... sensació de voler amagar-se quan les coses es posen un poc rares.
Correcte.
Perquè la repressió seguia existint i se buscava a la gent.
Sí,
no?
Sí. I sempre tenies la por de que podrien tornar a per tu i endur-se-te, com diu la cançó, i a trenc d'alba doncs a fusellar-te i ja està. Sempre tenies això en el cos.
Per què és important per a la teua història familiar el conegut com a carrera aviador Franco?
Doncs perquè aquesta és una altra de les històries familiars, i jo lamento molt i convidaria a la reflexió de que aquest carrer continuï en aquest nom, tenint tants anys així un partit que se diu socialista, perquè l'aviador Franco va ser el que va bombardejar Vila-real, precisament. Així ho explica Toni Pitargui i Domingo Forn en el seu llibre sobre els bombardejos sobre Vila-real. I per què va ser? Perquè hi ha un record que me contava la meva besàvia, que realment era la sogra de la meva àvia, però la meva àvia també m'ho ha contat, i ella era una xiqueta de 2 anys. I el record, i se me posa, m'esgarrifa un poc pensant-ho, quan bombardejaven Vila-real, la mare de la meva àvia, de la meva besàvia, anava corrents pels tarongers, fugint de les bombes, fugint no sé cap a on, perquè les bombes no sabies per on caien, sabies que caien, i que se sentien uns avions, imagineu aquella gent, tan poc avesada als avions, no? Sentir-hi i caure les bombes. Ells corrien per tarongers i imagina't tu l'ansietat, la desesperació, que en un moment donat la meva besàvia se n'adona que no porta res als braços. I aleshores, enmig de tota aquella confusió, se gira i la meva àvia no estava. La meva àvia era un bebè de 2 mesos. I jo pensant ara en la meva filla, que pensa moltes vegades, imagina tu i perdre-la i haver estat corrents i no trobar-la. I es van posar a buscar enmig dels tarongers i buscant, finalment la senten plorar. i al final estava baix d'un taronger plorant i la van recuperar. Doncs, i se record dels bombardejos de Vila-real, que no vull ser precís històricament parlant, però això és una història, com havia dit al principi, això són històries d'este poble i del patiment que aquesta guerra injusta va dur. I clar que necessitem memòria perquè aquest patiment no es repetisca mai més.
El monasteri de les Dominiques, que té molta història, també té molt a veure en el seu avantpassat, no?
Sí, és pel que dia abans, perquè clar, se li acusa d'estar ahí als voltants d'aquesta presó, però després doncs, ell, a banda de que era innocent, també pensem que en les esglésies, i en una encara es manté, a la porta doncs, hi havia una glorificació d'un bàndol. I jo no vaig entrar en si tenia fe o no tenia fe, però per què no? Podria haver tingut fe. Vull dir, això estava al costat de sa casa. I que en la porta hi hagi doncs, una glorificació d'un bàndol que t'ha fet patir, que t'ha assassinat, que t'ha perseguit, doncs sí, és important. I perquè té molts segles en este poble, les Dominiques.
Mire, a mi hi ha algo que me llama l'atenció que vostè m'ha contat, i és que la iaia Tomeua guardava pessetes de la República.
Sí, perquè sembla ser que els van prometre que que tornarien els diners o que els canviarien per la pesseta en vigor. Jo i les pessetes ne tinc algunes, les heretades, perquè ja fixa't si les va guardar, que encara les tinc jo.
Això era que a veure, ells tenien l'esperança de que la República tornara, de que aquells diners tingueren valor?
Jo crec que durant un temps sí, que tenien com una esperança que hi hauria alguna intervenció internacional, perquè els amics de Franco, que era Hitler, i els italians també, Mussolini, doncs van perdre tots, no? I es va quedar ahí Espanya com una illa, i jo crec que molta gent de la que creia en la democràcia en este poble i a tot el país, doncs pensava que en algun moment potser la cosa se capgiraria, però no va ser així, va morir.
A mi, en tota aquesta història de la seva família, de la que se podria fer una pel·lícula, me llama la iaia Tomeua, esta dona que va lluitar, però estava com tocada d'àngel, perquè esta dona tenia gràcia.
Sí. I això és una de les històries de la meva besàvia, que com molta gent en este poble... Bueno, ella en un primer moment va viure de l'extraperlo, que tots sabreu el que és, no?
Sí, sí.
I gràcies a això doncs, porta els xiquets menors endavant. I ja te dic, jo crec que moltes vegades s'ha de fer també un monument a aquestes dones valentes. Ella tenia gràcia i en este poble aquesta expressió és molt bonica, jo crec, perquè ja sabem...
És molt, sí, és molt nostra, és molt de la ciutat de Vila-real, que ara és una ciutat però que tenim aquest sentiment i aquests arrels.
Sí, i això volia dir en aquell moment que tenia coneixement de com tractar en brosses, en herbes. El que avui en dia, més o menys el que avui en dia anomenem curander, però tampoc és això perquè en aquell moment penseu que no n'hi havia tants metges i que sobretot moltes dones que en aquell moment es dedicaven a la cuina més i tal, per els rols que tenien fa anys, doncs també moltes es dedicaven doncs, a curar els fills, sobretot els fills i els fills dels altres també, perquè la iaia Tomeua doncs, atenia molta gent d'este poble, i tenia gràcia doncs, perquè sabia utilitzar les herbes de forma convenient per a curar tot tipus de malalties. I això són coneixements ancestrals d'estos.
Quizá siga que a voltes quan la gent té la ment molt oberta té accés a coneixements que quan la tenim tan tancada, no? I pensem, i som tan allò de portar com els cavalls que porten estes, les, no sé com se diuen estes...
Sí,
quan tens la ment més, quan tens la ment més oberta pot ser que això se confundisca a voltes en gràcia. Vostè necessita que reconega la innocència del seu besavi?
Jo necessite perquè la meua besavia me va repetir una vegada i una altra que ell era innocent.
Perquè, clar, mire, avui a la sessió de control, ho hem dit al principi, volen un reconeixement i vostè, a més, el que vol és que se faci un que se li juzgui de forma justa. Si vostè ara porta tot el procés d'aquest lluit que li van fer al seu besavi, segurament el veredicte no seria el que li van donar ahir.
Jo crec que directament no n'hi hauria veredicte, perquè aquest tribunal era il·legal. És a dir, Així, abans que entraren els franquistes, els alcaldes de Vila-real els havia votat el poble. Però este senyor, el primer alcalde franquista, no l'havia votat ningú, l'havia posat un... Per tant, jo aniria més enllà. Ja no és que vull que se reconega la innocència, vull que es reconega la il·legalitat d'aquell procés, que era il·legal en totes les seues conseqüències.
Prescrivixen els crims contra la humanitat, perquè això va ser un crim contra la humanitat.
Això va ser un crim contra la humanitat, clarament, perquè tortures, assassinats, no?
Vostè venia a pensar, perquè clar, el que estiga sentint-nos pot dir, val, doncs jo li conto la història de la meva família. Vostè pensa que van patir famílies de tots els bandos?
Esa és una pregunta que sempre ens fem, no? Mm-hmm. Però quant de temps va durar la Guerra Civil? 3 anys. I quant de temps va durar la dictadura? 40 anys. Durant 40 anys i més, perquè encara estem parlant d'això, doncs, i sa part que dius tu d'Espanya o del país, doncs ja va tindre el seu reconeixement. Vull dir, així a la porta de l'arxiprestal porta un reconeixement penjat des dels anys 40 i encara està. Però l'altre bàndol és un bàndol oblidat, és un bàndol al qual no se li ha fet mai justícia. A l'altre, doncs mira, el meu besavi els anys que va estar a la presó, sent innocent, la de gent que van afusellar en nissa peculiar justícia, uh-huh. Aleshores, jo entenc que a ese bàndol se li va fer, entre cometes, justícia. També han de comprendre que l'altre, el que va patir durant 40 anys, les persecucions, les humiliacions, els afusellaments, el no poder accedir a ser llocs de treball, tot això, doncs també té dret, d'acord en el conveni de la Haia, a tindre justícia, ja que els que han fet aquests crims, doncs paguen.
Si ara tinguérem a la iaia Tomeu així, i ella estiguera on està vostè i tinguera el micròfon davant, vostè què pensa que els diria a la gent, a tots els que estan sentint-nos?
Jo me quedo en una de les històries que me va contar ella, i que crec que és el que potser ja diria, i és que al final som gent de poble. M'explique. Ella em va contar que van haver molta gent d'un bàndol que enmig d'aquest fervor de la guerra uns contra els altres i tal, doncs van amagar els republicans als nacionals en sa casa per a que no els feren res, o els nacionals als republicans en sa casa per a que no els feren res. I aquestes històries també me les va contar la meua besàvia, de gent que més enllà de les seues idees eren germans i veïns, uh-huh. I que van amagar a gent del bàndol contrari per protegir-lo, oblidant-se de les seues mateixes idees, que també les tindrien, i pensant més en les persones. Justícia s'ha de fer, però també no és incompatible això en tindre humanitat i en tindre valors, com acabo de dir. I tots haureu sentit també mil històries de nacionals que van protegir els seus veïns per a que no se'ls carregaren, i al contrari, haureu sentit. Jo crec que ella probablement parlaria d'això també.
Parlaria de veure les persones quan patien perquè se'ls emportava algú de sa casa, no?
Sí, perquè quan ella me contava aquestes històries, jo crec que ho feia també des de un moment, així a Vila-real, penseu també de moltíssima, moltíssima misèria. Uh-huh. És a dir, que tu estaves en ta casa esperant. Hi ha una història recurrent també que conta ella, és de fugir per les teulades. Quan venia, doncs, aquests militars a matar algú, me va contar ella diverses vegades de fugir per les teulades, és a dir, anar saltant de casa en casa i amagant-se, no sé, en el primer forat que trobaria.
Quan tocaven a les portes, perquè això passava en tots els pobles de tota Espanya, i el veí sentia escrits de les persones del costat perquè sabien el que estava passant, com podien aquestes persones? Què li contava vostè la seva besàvia quan ella sentia que a la casa del costat o les cases pròximes això passava?
Doncs així, estem a pocs carrers d'on ella vivia, ella me contava de sentir-lo i de sentir que s'havien emportat als homes, normalment eren els homes, uh-huh. però també moltes vegades les dones, penseu en les 13 roses i històries similars, i sentir a les veïnes cridant desesperades, plorant, perquè sabien a què se'ls enduien.
I després, aquestes mateixes veïnes, després, tenien que continuar vivint en la normalitat que n'hi havia entonces, no?
No era cap normalitat. Imagina't una dona que tot el món sabia què és el que havia passat, uh-huh. que això era un poble, uh-huh. i sa humiliació, que t'apuntaren poc en el dit perquè eres la dona d'un republicà, els teus fills probablement tindrien problemes per accedir a segons quins llocs de treball, uh-huh. i a banda, com a dona, en els anys 40, dur una casa endavant. No és el mateix que ara, i avui en dia ja és complicat, ja és difícil. Imagineu en aquell moment que no hi havia mitjans i no hi havia reconeixements, ni igualtat, ni havia absolutament res.
No sé, vol afegir alguna cosa més? És que m'he quedat tant en el que vostè em deia fa un moment dels crits dels veïns.
Sí, això forma part de la nostra història. I forma part de històries. Jo fins ara no m'havia atrevit a contar-lo en públic. Gràcies, Susana, per donar-me l'oportunitat, perquè al final és una història d'ací, de Vila-real. I jo crec que tants anys després...
Ha sigut prou prudent perquè no ha dit el pseudònim de la persona que el va acusar, que segurament tot el món el coneixeria. Perquè així, com sí que diu que la seva iaia és Tomeua, així sabem que en totes les poblacions, en totes les d'ací, sobretot, tots tenen un nom que el coneix tot el món. I vostè el sap, de la persona que el va acusar?
Jo el sé, i he investigat, i sé on va viure i tot, perquè a banda ho diu així, diu el carrer i diu el pseudònim.
Vostè no ha pensat mai parlar en la família, perquè lògicament aquest home ja no hi haurà faltat, però no mai ha tingut les ganes de parlar en aquesta família?
Jo imagine que la persona que ho va fer, doncs ja farà anys que ha faltat, i igual que jo no sóc responsable ni culpable del que va fer el meu besavi, esta gent, els seus descendents, tampoc, i probablement igual pensen com jo, vés a saber. Aleshores, bueno,
perquè... O sigui, que el perdó, d'alguna manera, entre la ciutadania sí va existir. El que volen ara és eixe reconeixement, de que isca la veritat a la llum, se faci un reconeixement públic.
Sí, i que la gent siga conscient del que tenim, perquè quan passen i veuen una placa glorificant a Primo de Rivera o a Franco, que encara està ahí, doncs que pensen que això no hauria de tindre lloc en una societat democràtica. O quan hi ha un carrer que van dedicar el primer ajuntament franquista a un senyor que va bombardejar Vila-real, doncs que pensen que ja va ser hora de que això desaparega dels nostres carrers. Uh-huh. La memòria és important, primer per a que no se repetisca, i després també educativament per a poder transcendir i anar a això que t'havia dit jo del perdó. No? Alemanya fa dos dies complets de memorial per la guerra i ensenyen als xiquets tot el que va ser el nazisme i per quines raons això no s'hauria de repetir. Això no ha existit mai en este país. Per tant, tenim una assignatura pendent que molts altres sí que han fet.
Santi Cortells, vostè avui ha vingut a contar la història seua, la seua personal, per a que la gent no pense que és una ficció, perquè, mire, hi havia algo que llamava molt l'atenció i és què és una entelèquia o què és realitat.
Clar, entelèquia, és a dir, que això és com un constructe intel·lectual que nosaltres ens fem així, una imaginació, i no és així. Jo, mira, jo ara tinc la sort de poder ser regidor d'este poble i moltes vegades, en certs moments, en els plens, fins i tot quan... Bueno, quan em desqualifiquen i coses així, o m'han arribat jo crec que a faltar al respecte, pensé, mira, si va haver un altre alcalde fa anys, que el meu besavi la condemnarà a mort. Jo tinc la sort de poder parlar lliurement i que no tingui ni ese poder sobre mi, perquè alguna cosa, mal que bé, sí que ha canviat des d'aleshores.
I vostè té la sort de poder contar-lo en primera persona. I això dona a entendre a la societat que se té que defensar el que els puestos governats estiguen governats en democràcia i que tot el món tinga veu.
I que tinga veu i que ens creguem en sa democràcia, que creguem en ella, que pensem que ha de ser real, que pot ser real. Però com dic, la justícia i la memòria han d'acompanyar sempre a la democràcia, si no, no és democràcia, si no n'hi ha justícia i no n'hi ha memòria per a poder aprendre dels errors i només n'hi ha una memòria parcial, no? Doncs aleshores no, ni tenim memòria, ni tenim justícia, ni molt menys tenim democràcia.
Santi Cortells, regidor per Compromís de l'Ajuntament de Vila-real, un reconeixement públic al seu besavi, a Josep Cortells i Montañés, i ojalà i puguen fer un tuit just en Josep Cortells i Montañés i la Lleia Tomeua, que segur que ens està veient, puga dir que el seu bisnet ha pogut contar-lo el que ella li demanava que tenia que contar.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè si haguera estat ella, jo crec que també haguera vingut a esta casa a contar-lo.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.